Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El futbol pot ser molt cruel. A la Champions els resultats manen per sobre de la poesia. No existeixen els premis de consolació. Ahir a la nit el Barça va guanyar el seu partit contra l'Atlètic de Madrid. Ho va fer proposant joc, creant perill i fent el que fa millor. Però no li va bé prou. L'equip de Hansi Flick no va aconseguir la diferència de gols necessària i ha quedat eliminat d'Europa. És un cop dur. Per al barcelonisme, lògicament, la decepció és innegable, però ahir a la nit la sensació de la grada o el sofà de casa no era la d'un fracàs. Era la sensació d'un orgull. Un orgull, si voleu, amarg, de que ha vist el seu equip fregar el miracle. El Barça va caure dret, picant pedra fins l'últim segon. És clar que les derrotes no se celebren. Al futbol i a tot arreu, l'elit comporta una gran exigència, però sí que s'han de celebrar les actituds. Ahir Hansi Flick i els seus jugadors van demostrar per què són un projecte guanyador. Un equip que ho té tot per davant. Van ensenyar que, quan hi ha disciplina i rigor, les frustracions són només el primer pas cap a la futura victòria, perquè l'èxit durador no és mai fill d'un cop de sort. És la conseqüència lògica de no baixar mai els braços i de fomentar una cultura de l'esforç per sobre de tot, amb la voluntat de fer bé la feina al màxim nivell, independentment de si la recompensa arriba avui o serà demà. Perquè acaba arribant. Aquesta és precisament la filosofia del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres també juguem un partit diari d'alta exigència. I sabem que el nostre gran títol, que és la vostra confiança, no es guanya amb dreceres. La confiança s'ha de suar com uns quarts de final de la Champions. Darrere dels micròfons d'aquest programa no hi ha només les veus que sentiu, hi ha un gran equip, un vestidor que s'hi deixa la pell cada matinada, també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, redactors, tècnics, col·laboradors, que entenen que la feina ben feta ho és tot. I aquest és el nostre secret, és el nostre mètode. Com fa Flick, el mètode no es negocia. Avui tenim resultats d'audiència de l'EGM. Ara els repassarem en profunditat. Uns resultats que avalen la vostra confiança, perquè respecte a l'última onada continuem creixent i ampliant la família. Cada dia escolten Catalunya Ràdio uns 700.000 oients. És una barbaritat. Moltes gràcies, per tant, per la confiança. I aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio, consolida la seva aposta, tornant a créixer. 457.000 oients ens escolteu cada dia. I no només això, sinó que el prime time, les hores de prime time, les hores on ens juguem el partit, diguéssim, retallem a RAC1. A les 8 retallem 93.000 oients. 93.000 oients. A les 9 retallem 86.000 oients. I estem a 100.000 oients de diferència. I a les 11 retallem 45.000 oients. També haurem de reflexionar sobre les dades digitals, que no ens juguen a favor. Però, en tot cas, us volem donar les gràcies perquè són molt bons resultats. Gràcies per acompanyar-nos i confiar en nosaltres dia a dia. El partit d'ahir del Barça demostra que aquest Barça té un horitzó brillant, una lliga per guanyar, sense anar més lluny. I també nosaltres tenim la mirada posada a llarg termini. Per això sempre fem les coses pensant en el projecte. Tot el que fem, ho fem sense calcular els costos personals. Ho fem per fer de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya una ràdio més plural, més referent. Mai per comoditat personal. Mai. Per continuar també apostant per una manera de fer, que ja és tan vostra com nostra, apostem pel camí del rigor, de l'exigència i el que continua creixent, que és imparable, cap a la remuntada, perquè hi creiem i ho aconseguirem.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 15 d'abril del 2026. Ens hem despertat amb 0 graus a Guardiola de Berguedà, 2 graus a Oliola, a la Noguera, 9 a Tarragona o 14 graus a Cabanes. Precisament a l'Empordà hi ha una mica de tramuntana encara, que ha fet que la temperatura no hagi baixat gaire, però afluixarà immediatament. I el dia s'espera tranquil, assolellat, amb 4 núvols al sud de Catalunya, també a la Vall d'Aran en podrien aparèixer a la tarda. Avui la temperatura pot arribar entre els 20 i 26 graus a gairebé tot arreu. Demà continua pujant, divendres una miqueta més i podríem fregar els 30 graus a les zones més calentes del país. país i tant dissabte com diumenge es preveuen ruixats a tarda a l'interior, sobretot al Pirineu, Prepirineu i zones pròximes.
Avui són les 8:05. Avui al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, farem àgora esportiva per analitzar l'eliminació del Barça de la Champions. Serà d'aquí a uns minuts amb Carles Planchar, amb Carme Barceló, Emilio Pérez de Roza, Joel Díaz i Laia Tudel. I un dels temes del dia, l'EGM, com dèiem, l'Estudi General de Mitjans, les notes de la ràdio, Catalunya Ràdio és l'emissora que creix més. Aquesta ràdio, la vostra ràdio, frega els 700.000 oients. Sou un 8% més que el desembre, en un context en què el consum de ràdio ha baixat. Per tant, moltes gràcies, insistim, per la confiança. I aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio, que també creix, se situa als 457.000 oients. De fet, creixem més que el nostre principal competidor, el món RQ. Aconseguim el nostre objectiu principal des de que ens hi vam posar fa 3 anys, que és retallar distàncies. Créixer nosaltres mentre la resta va baixant. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia? Ho fem pràcticament a totes les hores del programa, no les enumerarem totes, però a les 8 retallem 93.000 oients, a les 9 86.000 i a les 11, a l'hora de les 11, retallem 45.000 oients.
Per tant, com dèiem, moltes i moltes gràcies. L'oferta informativa d'aquesta casa també despunta.
El Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández és l'informatiu líder dels migdies a la ràdio catalana amb 113.000 oients. El Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès també puja, arriba als 91.000 oients.
I els esports són referència a Catalunya, els esports de Catalunya Ràdio.
El Tot Costa i el Tot Gira aconsegueixen xifres mai vistes. Cada tarda escolteu el Costa i la Gelmà, 157.000 oients. Atenció, perquè això és una pujada d'un 35% en pocs mesos.
Sònia Gelmà, Jordi Costa, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què, Costa, com sempre o content?
No, va, molt content. Bé, no pel que va passar la nit, però evidentment aquestes xifres són... Són una passada. Vaja, no, és com dèieu, no només una pujada respecte a l'últim EGM, sinó que és el rècord de la història del programa i, a més, ens fa especial il·lusió que sigui justament aquest any que en fem 10 a l'antena de Catalunya Ràdio, i la veritat és que han anat a conjuntar les dues circumstàncies, i encara que no t'ho creguis, estic, hi estem supercontents i superagraïts, sobretot,
clar,
a la
programa,
finalitat de l'audiència.
Us començaran a preguntar ja, com el Paco Bolan i el Joan Pera en el seu moment, de com us ho feu per aguantar-vos tants anys, Sònia. Quin és el secret d'una parella tants anys, eh?
Cada cop costa més, eh? No, però la veritat és que... No, ho portem bé. I sobretot es porta bé quan veus que a l'altra banda, diríem, la gent encara ens aguanta, no? I mentre això duri, doncs això, que duri molt temps. I és especialment... Jo crec que hi té molt a veure en un dia com el d'avui, en què molts dels que ens escolten, que són barcelonistes... doncs potser van una mica més tristos a la feina, i té molt a veure en que ha estat una temporada una altra vegada bastant bona de Hansi Flick, i que la gent s'hi connecta i s'hi torna a connectar aquest Barça, s'hi torna a connectar els esports, i jo crec que té molt mèrit que també, evidentment, ens connectin, i no només els que demostra aquesta xifra que heu dit, que ens sembla una brutalitat, sinó que, a més, després tots aquells que ens troben a través d'Esport 3. Per tant, molt, molt contents. Mm.
Com deia el Jordi, avui no és un bon dia pels culers, però vaja, també
no,
és un dia...
Mira, deixa'm afegir una cosa. En la línia del paral·lelisme amb el Barça avui i ahir la nit, molta gent podia pensar, hòstia, un altre any sense Champions. Jo crec que l'aposta del Barça és una aposta de creixement, de paciència, que hem de tenir els culers, i una mica és el que ha passat amb el Tot Costa, que gràcies a la confiança de la direcció de la casa ha estat una planta d'anar regant, i vaja, i esperem que continuï regant i donant fruit.
No, esperem-ho, però clar, després de la derrota d'ahir, avui què? Avui programa promet o...?
No estarem tan contents com és habitual, especialment avui. Jo, que ja saps que generalment us alegro la tarda, però home, avui toca fer una mica de... Toca fer una mica d'anàlisi i també de... Evidentment, en un dia en què la conclusió és negativa, que és que t'han eliminat, també toca trobar-hi els punts positius d'això que et comentava, de que això és un procés i que tens un equip en moltes parts gairebé adolescent i que toca tenir paciència i no voler la Champions per ahir.
Sònia Gelmà, Jordi Costa, felicitats i moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
I no només funciona també al matí els informatius dels esports, sinó també ho fa la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda amb el Garriga aconsegueix la millor xifra des de l'any 2022.
Hola, Francesc Garriga.
Bon dia.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, molt content. Vaig anar a dormir una mica tristot i em llevo molt content. Per tant, bé, bé, un bon dia avui.
Et lleves a Madrid, eh?
Sí, 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 sí. Ahir vaig voler veure si hi havia remuntada o no. Vaja, doncs no hi va haver remuntada al Barça. Doncs a la tarda sembla que una mica de remuntada sí que hem fet i estic molt content.
138.000 oients, un 38% més que fa 4 mesos, un 10% més que fa un any. Tu dius que a les 4 de la tarda és la millor hora, amb la millor hora del dia, doncs sembla que comença a consolidar-se això, Garriga.
Bé, és que al final estem dient tots el mateix, no? Mica en mica hem d'anar fent aquesta feina de formiguetes, d'anar fent un programa cada dia, i això no s'aconsegueix ni en un dia, ni en dos, ni en tres. I sí, jo estic content que la gent doncs, també ens acompanyi en aquest sentiment de que la tarda també pot ser una bona hora, també pot ser un moment per posar-se i escoltar i aprendre coses i riure i estar connectat al dia. I la veritat és que sí, és una molt bona xifra i demostra doncs, que si vas treballant cada dia, potser a vegades no arriba quan ho vols, però a vegades sí, i en aquest cas doncs, estem molt contents perquè, vaja, que fa 8 mesos que vam començar, doncs aquesta xifra ens reforça molt per encarar aquest tram final de curs i tant.
I després també posar sobre la taula que la ràdio realment està fent un creixement espectacular de consum. Abans l'Albert Om repassava la premsa de fa uns quants anys. Antoni Bassas era líder amb 300.000 oients. Amb 250.000 oients, perdó, 250.000 oients al matí de Catalunya Ràdio. Clar, ara estem per sobre dels 450.000 oients, o sigui, és una barbaritat. El Pasta Gans deia que feia 115.000 oients i era líder, no? La tarda en fa 138.000 oients. Vull dir que el consum de ràdio ha explotat realment. És a dir, estem en un moment en què la ràdio està més viva que mai, no?
I a vegades parles amb gent i diu, la ràdio encara l'escolta gent. Dic, doncs escolta, les xifres de l'EGM cada dia ens donen més oients. És veritat que els consums s'han diversificat molt i abans potser la gent només la podia escoltar o al cotxe o a casa i ara la pot escoltar caminant pel carrer, la pot escoltar fins i tot a la nit amb un podcast. Vull dir que ens hem diversificat i també aquí el mèrit de tots els que hem treballat en tot tipus de formats i en tot tipus d'horaris, d'anar oferint a la gent coses noves perquè també s'hi vagin adaptant, acostumant i no deixar d'estar connectats a ells i no deixar d'estar donant-los allò que els interessa i allò que és important, allò que és servei públic, allò que és divertit. No ho sé, és un bon dia també per estar orgullosos tots plegats, des del matí fins a la tarda, a la nit, al cap de setmana, de la feina que fem, que és una feina molt de cada dia, eh? Sí. I cada dia ens hem de llevar i cada dia hem de pensar el programa.
Com tothom, faltaria més. Però també de fer-ho aquesta casa, Catalunya Ràdio, no? Al final és la ràdio que ha vertebrat durant molts anys les ràdios del país. Recometeix, no? Que és una ràdio que va néixer a Catalunya Ràdio i que políticament van decidir, diguéssim, que es construís allà, no? Però que, en fi, que neix d'aquí. I això no ho hem d'oblidar i ho hem de reivindicar, perquè és qui té l'origen, no en som nosaltres.
I avui és un dia per celebrar-ho, perquè hem fet bones xifres i també, doncs, enhorabona al matí amb aquesta retallada que ara explicàveu amb el Frederic, molt content també pel tot costa. Vaja, és un bon dia, després de la bufetada de Champions, doncs avui ens aixequem amb una alenada d'aire fresc i d'energia, de gema. Bé, està bé, està bé.
Garriga, una abraçada, cuida't.
Una abraçada, ens veiem després.
Adeu.
Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions després de no poder superar el 0-2 del partit d'anada. Al minut 23 de la primera meitat havia igualat l'eliminatòria. Lookman ha fet l'1-2 al minut 30, neutralitzant els gols de Lamine Yamal i de Ferran Torres.
I aquesta és l'altra notícia del dia. El Barça torna a ensopegar amb la Champions, tot i guanyar 1-2 davant de l'Atlètic de Madrid. Robert Prat, bon dia.
Bon dia. Lluny queda la final del 2015, l'última Champions que va guanyar el Barça davant la Juve. Fa més d'una dècada, la generació de futbolistes dels Lamine, Pedri, Cubarsí i companyia haurà d'esperar per aconseguir el màxim títol europeu. L'Atlètic de Madrid no va ser millor. De fet, el Barça en 25 minuts ja havia fet la feina, havia remuntat amb gols de Lamine al minut 4 i de Ferran Torres al 24.
Hans Fantàstic. Hem jugat una primera part fantàstica i hem pogut marcar més gols. Ho hem tingut a l'abast, però aleshores hem encaixat el gol i ens han agafat per sorpresa. Però el futbol és així. Ara bé, si mires els dos partits, penso que ens mereixíem ser a les semifinals. I això és el que hem d'acceptar. Això sí, la mentalitat i l'actitud que l'equip ha demostrat al camp em fa sentir molt orgullós.
I'm really proud about that.
Un contraatac culminat per Lookman abans del descans va establir l'1-2 que ja seria definitiu.
I un Barça que va tornar a acabar amb 10 jugadors, un déjà vu que es va repetint.
És una maledicció europea, ja va passar el partit d'anada amb l'expulsió de Cubarsí, ahir va ser Eric García, minut 79, una expulsió que va condicionar el tram final del partit, rigorosa i polèmica. També Araujo va ser expulsat el 2024 davant el PSG. Gavi resignat.
No, han beneficiat mucho, pero no es excusa, es así. Es fútbol y ya está. Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota. La expulsión de Eric, estaba ahí Jules al lado, puede pitar roja, puede no pitarla, no sé. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no?
I atenció a les declaracions de Rafinha, sobretot al principi perquè no se l'entén bé del tot, però parla de robatori.
Para mí fue un juego robado, no solo ese como otro también. Acho que el arbitraje esteve muy mal, increíble las decisiones que toma.
Mentre que Dani Olmo remarca que aquest Barça encara ha de madurar.
Pues al final tampoco nos van a regalar nada y casi que nos van a quitar en cierta parte, así que eso es esa experiencia que vamos a tener para los siguientes años, seguro. Somos un equipo muy joven aún, vamos a aprender de esto, nos vamos a levantar y vamos a seguir.
L'àrbitre no va castigar la duresa de l'Atlètic de Madrid i no va ensenyar cap targeta al conjunt matalasser.
Per cert, que justament ahir vam saber que la UEFA ha rebutjat la protesta del Barça pel possible penal per mans de Pubill al partit d'anada. El Comitè Disciplinari de Control Ètic de la UEFA va analitzar el cas i va decidir no entrar-hi. Mentrestant, avui la premsa destaca que Simeone ha eliminat el Barça 3 vegades a la Champions.
Ole, 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 el Xolo Simeone, com recordàvem amb aquesta declaració. Malestruc dels blaugrana amb el Xolo, que ha eliminat el Barça en 3 ocasions, 2014, 2016, 2026.
¿Viste cómo juegan? ¿Cómo juegan? A la velocidad que van. Cuando arrancó el partido y estaba viéndolo, decía, Dios, esto no es verdad. Van a una velocidad increíble.
El Barça fora de la Copa, fora de la Champions, domina amb autoritat la Lliga, 9 punts d'avantatge respecte al Madrid, falten 7 jornades.
D'aquí a pocs minuts farem Àgora Esportiva amb Carles Planchar, Cano Barceló, Emilio Pérez de Roza, Joel Díaz i Laia Tudel. De moment, repassarem els bàsics del matí.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Jurado i amb Pep Cisterna. Bon dia.
Bon dia.
I avui es reuneix el Consell de Seguretat de les Nacions Unides enmig de les tensions per la guerra a l'Orient Mitjà. Amb un Donald Trump que ha dit aquesta nit a la Fox que la guerra està a punt d'acabar-se perquè l'Iran vol un acord desesperadament. De moment, però, res no indica que això passi. La tensió continua ara mateix centrada en dos grans punts. Un és el Líban. I aquí la bona notícia és el pas endavant en les converses entre Israel i el Líban amb la mediació dels Estats Units. Sentíem ara Marco Rubio parlant d'oportunitat històrica. Les dues bandes es tornaran a reunir. Washington, Oriol Serra.
La reunió diplomàtica entre els ambaixadors del Líban i d'Israel a Washington sota la supervisió dels Estats Units ha estat positiva segons totes les parts. I aquí el Leiter, l'ambaixador israelià, ha assegurat que el principal punt d'acord és el desarmament de Hezbollah.
Avui hem descobert que estem al mateix costat de l'equació i això és el més positiu que hem aconseguit avui. Els dos estem units per alliberar el Líban d'una potència d'ocupació dominada per l'Iran, anomenada Hezbollah.
Per la seva part, Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units i anfitrió de la trobada, ha advertit que no es pot esperar que el conflicte entre Israel i el Líban se solucioni amb una primera reunió, però ha subratllat la gran oportunitat que s'ha obert gràcies a una trobada històrica que no s'havia produït els últims 30 anys. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Líban és un dels punts claus en les tensions. L'altre és l'estret d'Hormuz, amb dubtes sobre l'efectivitat real del bloqueig dels Estats Units.
L'exèrcit nord-americà assegura que cap vaixell no ha superat el bloqueig dels ports iranians i que 6 vaixells han girat cua quan se'ls havia ordenat. En canvi, les dades de seguiment de vaixells han mostrat embarcacions iranianes viatjant per l'estret. No està clar, però sí van sortir abans de l'anunci del bloqueig.
I el que sí que està clar és que, si aquest bloqueig s'allarga, els efectes econòmics seran devastadors. Ho ha avisat, i és el tercer cop que ho fa, al Fons Monetari Internacional.
Ara ha parlat obertament de recessió si l'estret d'Hormuz continua tancat fins l'any que ve. L'FMI també parla d'una inflació que es podria disparar 6 punts. El petroli ha pujat un 1% aquesta nit i continua al voltant dels 95 dòlars.
I a l'Iran?
Mi fahmim que nebayad bejangim para inke mamlakatun bayad durust beshe.
El president iranià insistia que respondran si continuen sent atacats. Això mentre dins del país, part de la població qüestiona que hi hagi opcions reals d'un canvi de règim. Enviat especial Sergi Roca.
Es diu Azadi, llibertat en persa, no portaveu islàmic, com cada vegada més dones a l'Iran. Diu que té por de dir el que no pot evitar exterioritzar en un racó d'un bazar en públic. Ella creia que la guerra comportaria un canvi que de moment no veu per enlloc.
Hem comès un error de càlcul. Crèiem que matant el líder suprem el règim s'ensorraria. Estàvem equivocats. Tot i això, Khamenei era un dictador de veritat a l'Iran. Aquí la majoria estem contents que l'hagin matat.
I ens demana que reproduïm com cal les seves paraules, com tampoc no té cap mena de dubte de dir que la repressió de les protestes del gener van ser la pitjor matança de la història mundial, guerres a banda. Des de Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca pel matí de Catalunya Ràdio.
8:20, i avui al Congrés dels Diputats hi ha sessió de control al govern espanyol sense Pedro Sánchez, que segueix de viatge a la Xina. Serà una sessió marcada per l'inici de la regularització d'immigrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I els interessats la podran començar a tramitar a partir de demà de manera online i presencialment a partir de dilluns.
I tindran temps de fer-ho fins al 30 de juny. L'acord ja és al BOE i marca requisits com, per exemple, ser a Espanya abans de l'1 de gener i haver-hi viscut 5 mesos ininterrompudament per demostrar-ho, valent documents com visites mèdiques o bitllets de transports i també, i sobretot, que no es tinguin antecedents penals. No val una declaració responsable, cal un certificat oficial. Això és el que més pot costar d'obtenir. Per això el govern ofereix ajuda diplomàtica. El Masai.
A través del Ministerio de Justicia, vía diplomática, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
Sine qua non, sense aquest certificat no s'obtindrà el permís per viure i treballar, que serà generalment d'un any. El govern calcula que regularitzaran més de 500.000 de persones. El PP també en va fer de processos similars en època d'Aznar, 2 concretament, però ara critica aquesta mesura per inhumana i insegura.
Gràcies, Tània. Catalunya és la comunitat on està previst que més immigrants regularitzin la seva situació en els pròxims mesos.
Segons dades de la Fundació Ciutadania Global, està previst que unes 200.000 persones que ja són a Catalunya demanin el permís de residència. Es calcula que 2 de cada 3, per tant unes 135.000, ho aconseguiran. A nivell estatal podrien arribar a regularitzar la seva situació fins a 500.000 de persones.
I avui també hi ha sessió al Parlament i un dels temes que hi apareixeran és la crisi del PSC a Ripoll.
El partit ha desfet la formació local després que tots els membres de la llista de les últimes municipals s'hagin negat a agafar les dues actes de regidor que han quedat buides. Això després que, recordem, la direcció del PSC anuncies l'adeu dels fins ara regidors que havien facilitat l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Oriols.
Més detalls, Albert Prat.
Mentre l'aparell del PSC mira de convèncer algú perquè s'assegui a l'Ajuntament de Ripoll, el líder del partit, Salvador Illa, compareixerà al Parlament a partir de les 9. La comissió gestora a la capital del Ripollès ja està en marxa i amb aquesta mesura dràstica l'entorn del president dona la crisi pràcticament per resolta. A hores d'ara no s'ha anunciat el recanvi i el més probable és que aquest matí Illa no es pugui escapar de parlar-ne, però el president vol passar pàgina ràpid i treure pit de l'agenda internacional que li espera a Barcelona aquest final de setmana. Per cert, el ple d'avui també servirà per donar llum verda al suplement de crèdit, que ha de servir perquè el govern tingui prou oxigen financer mentre intenta desbloquejar els nous pressupostos amb Esquerra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? Illetrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa
a... d'escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroën.es.
Són les 8 i 24, repassem i seguim repassant els bàsics del matí. Dues coses més al Congrés dels Diputats. La primera, el rebuig a la proposta de Junts de prohibir el burca i el niqab a l'espai públic.
En aquest cas, PP i Vox no s'hi han sumat perquè el text reclamava també la delegació de competències en matèria de seguretat a la Generalitat.
I la segona, està expulsat del ple del Congrés un diputat de Vox.
Després d'encarar-se amb el vicepresident primer de la cambra, que en aquell moment presidia la sessió.
Consentir? No, tu no lo puedes consentir. No lo puedes consentir.
El diputat José María Sánchez va protestar des del seu escó mentre intervenia, parlant del franquisme, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, se'l va expulsar després de les tres crides a l'ordre que marca el reglament.
I a Sabadell, Junts es queda sense representació a l'Ajuntament.
Després que els dos regidors expedientats no han entregat les actes i aniran al grup mixt del partit, el suspèn de militància de manera temporal i els expulsa del grup municipal.
I el govern contesta Eduardo Mendoza. Defensa Sant Jordi com una festa clau per Catalunya i la seva cultura.
Dilluns, Mendoza va reclamar que el 23 d'abril se l'anomeni el dia del llibre i no el dia de Sant Jordi. Va afegir que Sant Jordi era un maltractador d'animals que segurament no sabia ni llegir. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, li ha respost així.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions. És una festa cívica. Tots els catalans i catalanes surten al carrer. Tot el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana i, per tant, una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, qui sí que s'ha sumat al parer de Mendoza és el dissenyador valencià Javier Mariscal.
És una festa meravellosa. És un màrqueting tan ben muntat, això. Ara que ja d'aquí a no res el pobre Pujol ja no es deixarà, pues ja podem quitar-ho de Sant Jordi, no? Sí, és una molt bona idea, estic d'acord.
I d'una polèmica a una altra, perquè el jove Teatre Regina de Barcelona, al barri de Gràcia de Barcelona, lluita per poder acabar la temporada al teatre del carrer Sèneca i mantenir la continuïtat també del projecte.
Això després que la propietat de l'edifici l'hagi posat en venda i el Mago Pop hagi confirmat l'interès d'adquirir-lo.
Més detalls, Marta Vives.
L'equip del Mago Pop ha assegurat en un comunicat que en cas que l'operació es dugui a terme, facilitarà als actuals llogaters, és a dir, al jove Teatre Regina, el temps necessari per a un tancament ordenat i adequat de l'activitat. Mariona Campos, directora del teatre, ho posa en dubte.
Ens ha sorprès bastant aquest comunicat perquè fins ara les coses no s'han produït ben bé així.
Ells mateixos s'han dedicat a explicar en el comunicat que el contracte va acabar el 31 de març i estem en tractes per a intentar acabar aquesta temporada. La situació, doncs, no és fàcil, és incòmoda, és dura i és difícil.
Més enllà de l'operació immobiliària, tant el Mago Pop com el jove Teatre Regina formen part dels associats de Detca i, per tant, el conflicte d'interessos dins del sector està servit. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I és una novetat també d'aquest matí. Cada dècada els Pirineus perden 3 dies de gelada i en guanyen gairebé 5 d'estiu.
Això suposa que els Pirineus ara tenen 20 dies menys de gelada que l'any 59 i 32 dies més d'estiu en el mateix període. Ho diu un estudi liderat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Segons diu, la temperatura ha augmentat de mitjana 1,9 graus des de l'any 59.
La pregunta és, si perden 3 dies de gelada i en guanyen 5 d'estiu, vol dir que guanyen 2 dies l'any?
Home, no, perquè hi deu haver dies que no fa ni estiu ni gela, no?
I què fa?
Primavera.
Val, però si no... És a dir...
Jo soc de lletres, Ricard, no em posis coses tan difícils.
Si hi ha 3 dies menys de gelada, els altres 2 dies són més estiuencs.
Però d'estiu no.
No, d'estiu no.
No?
Però l'estiu al Pirineu, bueno... Va, ho deixem pel Gerard Jubany. I avui també sabem que la gonorrea es triplica a Catalunya.
Vinga, ho destaca en portada l'Ara, que cita un estudi a una publicació especialitzada en malalties infeccioses. L'estudi parla d'un augment del 236% dels casos de gonorrea des del 2019 i que es fa més resistent als fàrmacs.
I a les últimes hores també ha mort una segona noia pel despreniment de pedres a Montserrat, que dissabte va enxampar un grup d'escaladors. Nàtia Dell.
Tancament preventiu de vies del sector Columpi per l'elevat risc de despreniment i caiguda de pedres. El patronat també desequiparà les vies. Calcula que en una setmana o 10 dies ja les tindrà desmuntades. Xavier Paricio, gerent del patronat.
Tallar l'accés en aquestes 5 vies d'escalada i desequipar
aquestes vies el perill de desprendiments. Segurament demanarem l'ajuda al cos d'agents rurals.
Les pròximes hores, un informe de l'Institut Cartogràfic aportarà més dades sobre aquest despreniment. Des de Montserrat, Nàtia Vell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció al que deia ahir en aquest programa l'excomissari dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, sobre les màfies a Catalunya. Sallent, ara d'excedència del cos i dedicat també a una empresa privada, llançava aquest avís.
Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
I justament els Mossos vigilaran de manera discreta el pres perillós que serà alliberat demà.
Ho destaca La Vanguardia. És un exatracador que va matar 3 persones, que no està rehabilitat i té un alt risc de reincidència que sortirà del centre penitenciari de Lleida. La Fiscalia demana controlar-lo i el diari assegura que la policia li farà un control no invasiu.
I de les últimes hores també hi ha un tiroteig ahir enmig del carrer a Barcelona.
Un home va quedar ferit crític quan dinava en una terrassa al costat del centre Diagonal Mar. Va rebre diversos trets. A més, una bala perduda va ferir una vianant.
Caram. I ara que són 9:15, us expliquem que aviat tornarem a tenir vaga de metges.
Sí, serà el 10è dia. El Sindicat Metges de Catalunya l'ha convocada pel 27 d'abril. Reclamen millors condicions laborals al govern, a qui acusen de falta de voluntat per negociar.
També amenacen els sindicats d'educació i les direccions de centres.
No només amb vagues indefinides, sinó també amb dimissions en bloc en escoles i instituts. L'USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen el pols amb el govern i han preguntat als professionals si cal repetir una setmana d'aturades o si la mobilització s'ha d'allargar fins a l'últim dia de curs.
Val més que si al final acaba sortint 2 setmanes territorialitzades, però són molt participatives, això tindrà molt més èxit que tirar endavant una vaga indefinida i que hi participin només 4.
Amb el pacte de país aquest, a les direccions ens ha fet servir a nosaltres i al decret de plantilles com a moneda de canvi.
Així ho diuen la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la portaveu de l'Assemblea de Direccions de Barcelona, Marta Rubio. Els resultats de la consulta se sabran dimarts que ve.
I un cop més, les autoescoles catalanes tornen a denunciar les llargues llistes d'espera per fer l'examen del carnet de conduir. Diuen que ja hi ha més de 85.000 persones. Júlia Albacar.
El principal problema a Catalunya és la falta d'examinadors, segons explica Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles.
En les seves posicions estatals, quan una persona ve fora de Catalunya la destinen a Catalunya, o no ve, ve i agafa la baixa, o en el primer concurs de trasllats agafen i marxen.
Una situació, però, que a Lleida se li suma problemes interns a la prefectura de trànsit que ha provocat que hi hagi pràcticament la meitat de la plantilla de baixa. Modesto Berciano és responsable del CESIF a Lleida.
És un índex de baixes inacceptable. Jo no sé qui és el culpable d'aquest mal ambient, però evidentment s'ha de revisar i s'ha de solucionar.
La falta d'examinadors, segons Viladric, ha comportat el tancament d'una 70 d'autoescoles catalanes els darrers 5 anys. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Les notícies per al cinema català.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar
intentando. La coproducció catalana Sorda, Deva Libertat, guanya el Premi Lux del Parlament Europeu.
Un guardó que trien amb el seu vot els ciutadans europeus i els eurodiputats. La pel·lícula parla de la maternitat d'una dona sorda i està protagonitzada per Míriam Garlo i pel català Álvaro Cervantes. L'actor n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
És una alegria molt gran, sobretot per poder mantenir viva la pel·lícula, que se segueixi veient, que més públic s'interessi per apropar-se a aquesta història i que tingui un recorregut a nivell europeu.
Sorda va obtenir 3 premis Gaudí i 3 premis Goya.
Ja està en marxa la passarel·la 080 Barcelona Fashion.
Ahir va ser el torn de Custo i va debutar també Adolfo Domínguez. Avui li toca a Estudio, Hugo Bular, Txell Miras i Dominico.
Barcelona, Òscar Callau.
La desfilada de la firma Escorpión ha estat la primera que ha posat a prova la nova passarel·la instal·lada en un pavelló efímer d'acer i vidre que es manté en la penombra que necessiten models i fotògrafs gràcies a unes grans cortines negres. Aquest edifici i el Village de la 080 estan situats a la Marina Vela, amb vistes espectaculars al mar i l'Skyline de Barcelona.
Tenemos un stand en el Village aquí en 080 y está todo adaptado para el sol y la verdad es que la ubicación es maravillosa.
Que está muy guay en el port y ya fa bon temps.
Aviam, a mi és que el Sant Pau m'agradava molt, però aquesta nova zona, al mar, al Mediterrani, crec que, bueno, és canvi de paradigma.
Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:34 i ara repassem els esports perquè el Barça queda eliminat de la Lliga de Campions, tot i guanyar 1-2 al camp de l'Atlètic de Madrid.
Eliminació dolorosa, els blaugranes van remuntar només mitja hora, gols de Lamine, minut 4, Ferran, minut 24, oportunitats de fer el tercer, però l'Atlètic de Madrid, en un contraatac que va culminar Lookman, va fer l'1-2 abans del descans, que ja va ser definitiu. Bon partit pel Barça, Hansi Flick.
Hem jugat una primera part fantàstica i hem pogut marcar més gols. Ho hem tingut a l'abast, però aleshores hem encaixat el gol i ens han agafat per sorpresa. Però el futbol és així. Ara bé, si mires els dos partits, penso que ens mereixíem ser a les semifinals. I això és el que hem d'acceptar. Això sí, la mentalitat i l'actitud que l'equip ha demostrat al camp em fa sentir molt orgullós.
I'm really proud about that. Yeah!
I l'altre cop el Barça va acabar el partit amb 10 jugadors.
No va ser decisiu, però va condicionar el tram final de partit. Des del minut 79 de la segona part, 10 jugadors al Barça, una vermella directa a Eric García, ja va passar l'anada amb Cubarsí. L'àrbitre, de fet, va ser molt permissiu. Amb el joc dur de l'Atlètic de Madrid, els matalassers no van veure cap targeta. Aquestes són les explicacions que va donar Gavi, que va ser titular.
No, han beneficiado mucho, pero no es excusa, es así. Es fútbol y ya está. Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota. La expulsión de Eric, estaba ahí Jus al lado, puede pitar roja, puede no pitarla, no sé. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no?
Simeone.
¿Viste cómo juegan? ¿Cómo juegan? A la velocidad que van. Cuando arrancó el partido y estaba viéndolo, decía, Dios, esto no es verdad. Van a una velocidad increíble.
No falla tampoc és Luis Enrique amb el seu PSG, que ja és a semifinals.
Velocitat increïble per Luis Enrique, l'actual campió de la Champions. Va guanyar amb comoditat 0-2 al camp del Liverpool. Fa bo també el resultat del partit d'anada i aconsegueix la classificació per semis. Avui juga el Madrid al camp del Bayern, 1-2 pels alemanys en l'anada, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT Arbeloa, tècnic del Madrid.
Somos un equipo que no se rinde nunca. Somos el equipo de las 15 Copas de Europa con grandísimos jugadores.
També a les Champions, Arsenal Sporting de Portugal, 1-0 pels anglesos. Al premundial de futbol femení, derrota d'Espanya amb Anglaterra, 1-0. A l'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Uni Girona debuta a dos quarts de sis, a la final a 6 de Saragossa contra el Reier de Venècia. I a la Lliga de Campions FIBA de bàsquet masculina, el Joventut juga el decisiu partit de quarts de final contra l'AEK d'Atenes a 7:15, els dos partits amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
La millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses...
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ara són les 8:38. I el matí arrenca pendent del que pugui dir Salvador Illa avui a la sessió de control del Parlament sobre la crisi del PSC a Ripoll. El ple arrenca d'aquí a 20 minuts. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i que Salvador Illa vol passar pàgina ràpid de la crisi del PSC a Ripoll, molt probablement haurà de parlar a la sessió de control interpel·lat pels grups de l'oposició. El president de la Generalitat vol tancar aquesta carpeta el més aviat possible i treure pit de l'agenda internacional que li espera a Barcelona a finals d'aquesta setmana amb Pedro Sánchez. El ple del Parlament també servirà aquest matí per aprovar un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions d'euros que ha de donar oxigen al govern mentre intenta desbloquejar els nous pressupostos amb Esquerra Republicana.
També a sessió de control del Congrés marcada per l'absència de Pedro Sánchez, que segueix de viatge oficial a la Xina. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. Serà la primera sessió de control amb els dos grans judicis en marxa, el de l'exministre socialista José Luis Ábalos, al Suprem, i el de Cas Kitchen, que apunta el PP de Rajoy. Això és munició de ben segur per alimentar el xoc entre PP i PSOE, i també la decisió del jutge Peinado de deixar un pas al judici la dona del president, Begoña Gómez, una decisió durament criticada pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, que avui respon tres preguntes. S'estrena també en aquest format del control el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
I a Girona avui es preveuen protestes contra la presència de l'estand de l'exèrcit a l'Expo Jove. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, serà d'aquí a menys de mitja hora a partir de les 9 al Palau de Fires de Girona, que és on es fa aquest saló. Convoquen diferents col·lectius i sindicats per fer visible un any més el rebuig a la presència militar en un estand en aquest espai destinat a orientar els joves de Girona en el seu futur amb propostes d'estudis o formació. L'Expo Jove de Girona estarà oberta 4 dies i hi ha 70 expositors.
I a Lleida avui declaren davant del jutge els detinguts relacionats amb la mort del company de pis que va caure pel cel obert. Lleida, Estela Ossons, bon dia.
Bon dia. Si el jutge haurà de decidir si la mort del noi és un homicidi intencionat o imprudent i si envia els detinguts a presó preventiva o els deixa en llibertat mentre s'instrueix el cas. Recordem que els dos joves estan detinguts des de diumenge al migdia, després que els serveis d'emergència trobessin malferida la víctima, un noi de 22 anys que s'havia precipitat des d'una altura d'uns 10 metres. Hores després va morir a l'hospital. Des del primer moment, els Mossos van sospitar que la caiguda no havia estat accidental, sinó derivada d'una baralla entre els tres companys de pis que ja constava que tenien una relació conflictiva.
I com tu, també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora hi ha retards de fins a 35 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, a causa d'una incidència operativa que hi ha hagut a Sants, segons informa Renfe. També a Barcelona, Sants, el tren de mitjana distància que ve de la plana Picamoixons arribarà amb 6 minuts de retard i també hi ha endarreriments en l'alta velocitat, en concret en els trens AVE i IDIO, que havien d'arribar al voltant de 9:45 del matí des de Madrid, doncs ho faran cap a 9:45. A l'estació de Lleida Pirineus, el tren que ve de Cervera també arriba 6 minuts tard i pel que fa als autobusos hi ha retards en algunes línies del Vallès i del Barcelonès a causa del trànsit.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Bastant vermell encara, gairebé tot, però cap a Barcelona. El nus de la Trinitat també ve 23 a partir de Sant Joan d'Espí i la 2 amb dos carrils tallats ara, però direcció Igualada i Lleida amb cua entre Sant Feliu i Cornellà.
I punts taronja?
Les dues rondes, també la C-17 a Granollers, direcció Vic, en aquest cas per un vehicle variat, i la P-7 entre Sant Cugat i Cerdanyola, direcció Girona.
De seguida parlarem de la regularització de migrants, però què més tenim avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs com no podia ser d'una altra manera, avui a l'Àgora Esportiva per comentar el partit d'ahir del Barça i l'eliminació de la Champions i el d'avui del Madrid contra el Bayern Múnich. També parlarem amb l'advocat i polític Jordi Xuclà pel llibre Els catalans en la guerra freda cultural i l'europeisme i també amb la periodista i crítica de cinema Conxita Casanovas.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, pujaran les temperatures, Eloi Cordomí?
Bon dia. Sí, avui una mica més que ahir, demà més, divendres més, i es mantindran durant el cap de setmana. De moment amb 3 dies de temps molt estable i amb previsió que a partir de dissabte tinguem les primeres tempestes ruixats de tarda al Pirineu. Però Pirineu diumenge segurament podrien afectar més comarques de l'interior i mentrestant avui aquestes temperatures contrastades entre les que tenim a aquesta hora, 0 a 3 graus a les valls del Pirineu, menys de 5 graus a les comarques de l'interior, amb els valors que hi haurà al migdia, que poden arribar entre els 20 i 26 graus a pràcticament tota Catalunya.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts, poeta viciós que cobra per línia era pervers. Avui dimecres, un enigmari us d'estar per casa. Contenidors que se serveixen a taula, de 7 lletres. Contenidors que se serveixen a taula, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor.
012, la millor resposta.
Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No ho perdem en la informació.
Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
Exacte.
El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 8:45, un dels temes del dia passarà avui a la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat, avui aquest procés de regularització massiva d'immigrants. Els tràmits es podran fer a partir de demà, per internet o a partir de dilluns de manera presencial. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia.
I al final el govern espanyol ha decidit que sigui requisit imprescindible un certificat del país d'origen conforme aquesta persona no té antecedents penals. I això ha generat també polèmica perquè no està clar que sigui fàcil d'aconseguir per tothom.
Sí, perquè inicialment es havia parlat d'una declaració responsable, és a dir, no t'arribava a temps aquest certificat, tu deies, l'estic demanant, amb això era suficient, però el Consell d'Estat va demanar endurir aquest requisit i finalment el que s'opta és per exigir aquest certificat. Un certificat que ha de demostrar que no es tenen antecedents a l'Estat, tampoc al país d'origen i tampoc als països on s'hagi viscut en els últims 5 anys. Què passa? Doncs que això s'ha de demanar via consulat, via ambaixada, pot trigar, pot costar. Què diu el govern espanyol? Que si en un mes no els arriba, l'Estat farà gestions diplomàtiques. Donarà 3 mesos més per aconseguir aquest certificat. Passat aquest termini, se'n donen 15 dies més d'extra, però si ha acabat tot això i no ha arribat aquest certificat, doncs aquesta persona no es podrà regularitzar.
Es calcula que poden arribar a presentar més de 700.000 sol·licituds i que se n'aprovaran 2 de cada 3. Catalunya serà la comunitat on més gent regularitzarà la seva situació. Anem en directe, en aquest cas, a les portes del consulat del Pakistan. Lara García, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ara mateix hi ha gent, hi ha cua?
Doncs ara mateix hi ha una desena de persones fent cua al consulat de Pakistan aquí a Barcelona. La imatge s'ha de dir que és molt diferent de quan vam ser-hi fa un parell de mesos, quan es va anunciar el procés. Aleshores, aquí veiem cues de milers de persones en aquest mateix carrer davant del consulat que ja demanaven el certificat d'antecedents penals. Ara, però, encara doncs, n'hi ha alguns que ho tramiten a última hora, com per exemple l'Stewart Mustak, un noi amb qui hem parlat, que està a l'espera d'aquesta regularització i que li permeti treballar de manera legal i sense precarietat, ens deia.
And not only me. There are thousands of people.
No només jo, som milers de persones les que volem formar part del sistema, les que volem tenir una vida millor. Jo sóc immigrant de primera generació, òbviament les de segona generació i les futures seran nascuts aquí, seran espanyols de ple dret. They will be proper Spanish
citizens. Aquest desig, aquestes declaracions de l'Stewart són les que es repeteixen a la cua d'immigrants aquí al consulat de Pakistan de Barcelona. Hem pogut parlar també amb un treballador del consulat que ens confirma que efectivament la gran majoria de possibles beneficiaris d'origen pakistanès ja tenen tots els documents a punt per presentar-los a partir de demà, i des del consulat ens diuen que calculen que són entre 4.000 i 5.000 persones pakistaneses que viuen a Catalunya que es podran beneficiar d'aquesta regularització.
Gràcies, Lara, des de les portes del consulat del Pakistan. Que vagi bé.
Adéu.
I els crítics també d'aquesta mesura asseguren que una de les conseqüències que comporta és un efecte crida. Però això realment és així? Això històricament ha passat, Maiol Roger? Què tal? Bon dia.
Bon dia. La resposta és que no. Primer, aquesta regularització, com moltes d'altres, està dissenyada perquè això no passi, per una cosa ben bàsica. Si tu arribes avui a Espanya, no et podràs regularitzar la teva situació, sinó que ho has d'estar, com deia la Tània, abans de l'1 de gener de 2026 i viure-hi ininterrompudament durant 5 mesos. I si anem a les regularitzacions que s'han fet, les 6 que s'han fet, no hi ha conclusió que hi hagi hagut un efecte crida, és a dir, que hagin arribat més immigrants després. Hi ha diversos estudis, els últims són sobre la regularització del 2005 i diuen clarament que si compares Espanya amb altres països que no van regularitzar la seva situació, els moviments migratoris són similars en funció del pes econòmic del país. Un altre estudi fet a Barcelona l'any passat també diu això, va analitzar el padró municipal i que no hi ha senyals que després de la regularització arribés més gent. El que sí que se sap és que millora econòmicament entre 4.000 i 5.000 euros més a les arques públiques per persona regularitzada i també hi ha regulació del mercat de treball que es perd, diguem-ne, feina submergida, òbviament.
I això és perquè hi ha hagut un problema històric, que Espanya ha tret també molta immigració, però després no ha facilitat les condicions mínimes per viure i treballar. És raonable que en aquests processos es demani, per exemple, aquest certificat d'antecedents penals? Saludem ara Sergi Pardos, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Quin impacte tindrà, creus que tindrà, d'entrada, aquesta regularització a Espanya?
A veure, jo crec que regularitzar immigrants que ja formen part de la teva economia, dels teus barris, del teu teixit social, quan els seus fills, en alguns casos, diguem-ne, van a l'escola amb els teus, és a dir, regularitzar una situació que ja existeix és una política perfectament racional, que fa més bé que mal. Per dos motius. Un, incrementes la teva base fiscal amb immigrants que ara pagaran impostos. I dos, facilites, no la garanteixes, però facilites enormement la cohesió social, perquè no hi ha res pitjor per a la cohesió que tenir una economia i, per tant, una societat paral·lela, precaritzada, que no té els mateixos drets i deures. Per tant, com apuntàveu ara fa un moment molt bé, és a dir, la investigació que ens ve sobre aquests temes de regularitzacions és bastant clara, fan més bé que mal, sobretot en termes fiscals. I moltes de les pors raonables que van generar a Europa aquestes regularitzacions, com ara, per exemple, els efectes crida, doncs no s'han acabat de demostrar.
I el que dèiem ara, és a dir, aquests certificats d'antecedents penals, que ho demanin, creus que forma part d'aquesta voluntat de normalitzar aquesta situació irregular d'aquestes persones, o creus que és una dificultat que no acabes d'entendre?
Jo crec que, és a dir, d'una banda, els antecedents penals en qualsevol sistema migratori s'han de mirar i s'acostumen a mirar. Però jo, diguem-ne, ho faria d'una altra manera. Jo crec que la proposta que s'està articulant és excessivament burocràtica i crec que posarà més pals a les rodes del que seria necessari per un sistema que estem dient que és bo, no? En processos d'immigració, qualsevol cosa que requereixi validar certificats o informes de tercers països, ja sigui un títol educatiu o un informe d'antecedents penals, etc., apuja els costos administratius enormement, apuja, diguem-ne, el temps, diguem-ne, del procés i, a més, sense cap garantia que això realment al final sigui útil i estiguis al 100% segur que aquell certificat al final està provant el que tu vols buscar. Per tant, a mi aquesta picabaralla d'antecedents penals, sincerament, em sembla una mica problemàtica, perquè el que jo crec és que s'està donant aquesta, diguem-ne, atenció d'una manera sorprenent, tenint en compte que la relació estadística entre immigració i criminalitat no està demostrada. Jo crec que la immigració serà bona per unes coses, no tan bona per altres, però això de la criminalitat crec que s'emmarca més amb la picabaralla política d'intentar semblar dur per tal d'evitar fuites de vots a l'extrema dreta, quan en realitat això acaba caient precisament en el marc discursiu de l'extrema dreta sense adreçar un problema de política pública real.
Abans també em preguntava si el problema d'Espanya és que ha tret molta immigració sense tenir les condicions per fer-ho, no? És a dir, si estem en aquesta situació és perquè segurament l'hem permès. No sé si en això havia de ser, no dic més dur la política, però sí potser d'una manera més clara, més facilitadora, potser fins i tot, no? En alguns casos.
Correcte. Correcte. I jo crec que aquest és un tema fonamental i, de fet, és l'altra cara de la moneda d'aquest debat de la regularització. És a dir, d'una banda, estàvem dient regularitzar quan tu ja tens un contingent d'immigrats instal·lat al país que està contribuint però a la perifèria econòmica i social, això té sentit i fa més bé que mal. Molt bé. Però llavors hi ha l'altra cara de la moneda, que és això que apuntes, i que potser diguem-ne, el que té menys sentit és com és que aquest sistema està generant tanta irregularitat estructural a l'estat espanyol, no? I, de fet, com és que necessitem aquestes regularitzacions massives? I com és que els immigrants es concentren a sectors més precaris comparat amb altres països europeus? I com és que genera tanta precarietat i tanta irregularitat d'entrada? Llavors, aquesta no és una resposta fàcil que solucionarem, diguem-ne, en un minut. Hi ha diverses respostes, però una d'elles, que crec que és important, una d'elles, és que la teva política d'immigració t'està fallant a l'entrada. No estàs regulant bé l'entrada. Per exemple, criteris salarials, és a dir, els salaris que els immigrants haurien de rebre, no estan regulats, i si ho deixes de la mà de Déu o de la mà del mercat, llavors són més baixos que el que haurien de ser. Els requeriments de qualificacions o d'experiència laboral o el tipus de professions, diguem-ne, inserides en el sistema d'immigració, fins i tot el certificar el domini de l'idioma, tots aquests requeriments en el sistema espanyol són massa baixos. Llavors, regular bé aquesta entrada de vegades es veu com una mesura restrictiva, i en part potser sí que ho és, però també és una manera de garantir drets i evitar situacions d'explotació i d'irregularitat que, des del meu punt de vista, es donen en sistemes excessivament permissius com aquests, no? Que sobre el paper són molt pro-immigració, però que a la pràctica veuen la immigració com una cosa utilitària i no té els drets i la integració dels immigrants com un objectiu fonamental. Mm.
Hi ha casos d'altres països que gestionin els permisos de residència i treball d'una manera que pugui servir d'exemple?
A veure, l'experiència internacional que hi ha sobre aquest... És a dir, les economies del sud d'Europa són les més famoses que han utilitzat aquest tipus de regularitzacions. Espanya normalment està al capdavant i és el cas més estudiat i el que normalment se'n parla més perquè són una mica més massives, però llavors Itàlia seria també un país potser dels més similars a Espanya en termes de regularitzacions massives. Potser s'han concentrat més en sectors concrets com el de les cures i l'agricultura, però una de les més recents, per exemple, va ser en el context de Covid el 2020. I llavors, després d'Espanya i Itàlia, ja vindrien Grècia i Portugal, per exemple. Menys massives, però també molt continuades. Llavors, crec que no és casualitat que els països capdavanters siguin economies del sud d'Europa que generen molta irregularitat amb mercats laborals molt segmentats, on els immigrants els hi costa molt, diguem-ne, hi ha molta barrera institucional per arribar a les feines segures, no? I llavors, una mica tornem a parlar d'aquella segona cara de la moneda. Regularitzar, quan ja tens la situació, molt bé, però com és que estàs generant tanta irregularitat? Doncs el tipus de model productiu, de model econòmic, també és part d'aquesta resposta. Si tu ja tens una economia que tira de sectors econòmics amb baixa productivitat, que necessiten molta mà d'obra, amb molta precarietat, amb molta, diguem-ne, gent que treballa amb contractes precaris o de vegades sense contracte. No hi ha si vens del Pakistan o del Marroc, però també si vens de Sabadell o de Sant Joan d'Espí, doncs naturalment aquest també és el tipus d'immigració que tu rebràs i aquest és el tipus d'irregularitat que generaràs. Mm.
Dins del mateix govern espanyol també hi havia diferents postures sobre la documentació relativa a aquests antecedents penals que cal aportar. No sé si aquest debat també això el que fa és distanciar també d'una realitat, no? Perquè al final el que volem és que les coses siguin fàcils, normals i com més integradores millor, no? És a dir, la política en aquest moment, creus que en aquests debats ens perdem i embrutem?
Sí, jo crec que en aquests debats, diguem-ne, en anglès hi ha les dues paraules, no? Una cosa és el policy i l'altra és el politics, no? Que malauradament en català només tenim una paraula que descriu les dues, que és la política, però molts d'aquests debats, diguem-ne, sobre immigració responen a aquest posicionament polític, aquesta picabaralla política, amb un tema que divideix molt pel mig els electorats tradicionals, per dir-ho així, i que els partits de tradició centrista no saben molt bé com lidiar, com gestionar, no? Per tant, doncs, sí. aquest és el problema. Llavors, jo crec que la prioritat no hauria de ser aquesta, sinó que hauria de ser precisament com regular bé l'entrada, com garantir que la integració sigui realment un mecanisme que s'assoleixi, perquè, a més, de vegades ens oblidem que la llei espanyola ja té un mecanisme, diguem-ne, de regularització gradual, que es diu arrelament, que es diu l'arraigo, no? Que, de fet, és una disposició legal que ja admet que hi ha moltíssima irregularitat en el país. És bàsicament una provisió legal que diu: sabem que estàs al país irregularment. Sabem que no hauries de ser-hi, però si demostres que has estat vivint al país o treballant-hi o per raons familiars o algunes disposicions d'aquest tipus, llavors permetem, diguem-ne, que ens ho demostris i llavors et donem un any de papers, diguem-ne, legals perquè puguis estar-t'hi i a partir d'aquí refer una mica el teu cicle migratori de manera legal. No? Llavors, aquesta és una esmena molt generosa que admet totalment que la gent entra de manera irregular i que es converteix en un mecanisme de compensació d'aquesta fallida espectacular del sistema a l'hora de controlar l'entrada i crear precarietat. Jo crec que aquest hauria de ser el debat i no tant el tema dels antecedents penals i de si ara hi ha un tercer país que ha d'emetre un certificat o no.
Sergi Pardos, gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
Llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus a Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem al suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus.